Són les 8 del vespre.
El ple de l'Ajuntament d'Altafulla reuneix aquest dilluns amb un gruix ampli de qüestions per validar després de les vacances. Modificacions urbanístiques i de caire econòmic destaquen, junt amb les primeres tramitacions per crear una comunitat energètica municipal. L'Ajuntament d'Altafulla modifica algunes ordenances fiscals per l'any vinent. L'IBI incorpora al·legacions de veïns i canvis proposats pels grups de l'oposició sobre les bonificacions i s'augmenta la taxa d'escombraries segons l'IPC. La Gincana Familiar d'Altafulla se celebra aquest dijous a la tarda amb les inscripcions ja completes. La iniciativa s'emmarca en la Setmana de la Mobilitat i pretén fomentar l'ús dels camins escolars per anar a peu als centres educatius. El Trensarta Fest arriba a Torredembarra el 10 i 11 d'octubre amb música, tallers i artistes emergents. La mostra arriba amb novetats per ampliar l'experiència artística i participativa i també donar visibilitat al talent emergent independent del territori. La Nou de Gaià celebra les festes de Sant Cosme i Sant Damià. El gruix d'actes tindrà lloc dissabte 27 de setembre amb l'actuació destacada de la cantant catalana Berro Dergues. L'operativa agrícola de Salomó és l'última parada de la novena edició del Festival Divines. L'Associació Cultural Etc. tanca el certamen amb la representació teatral i musical por vos Gardel, en homenatge al geni argentí considerat el rei del tango. I l'Ajuntament de la Riera de Gaià impulsa un programa de salut i moviment per la gent gran. De la mà del Natura Altafulla es duran a terme dues activitats que són mobilitat i flexibilitat els dilluns i ioga a la cadira els dimecres a la sala del casal. Els tarragonins Sodi s'emporten el Premi Joventut del Sona Nou. La distinció els atorga un premi de 4.000 euros per la gravació d'un disc, un videoclip o material musical. Estan obertes les inscripcions per la novena Canicross de Creixell del 30 de novembre. La prova presenta un recorregut de 6 km i mig a completar en una hora i 5 categories amb branques masculines i femenines diferenciades. I el club tenis Barà aconsegueix 3 medalles al Campionat de Catalunya de Pickball. Jesús Jurado suma un or amb Anna Saura i una plata amb David Armentano, que completa el botí amb un bronze individual. I Torredembarra celebra aquest diumenge la novena Festa de l'Esport. La jornada es dividirà en dues franges de matí i tarda amb una trentena d'activitats impulsades pels clubs i associacions esportives del poble.
Parlem d'aquell cinema?
Cinema clàssic a Altafulla Ràdio, amb Andrés de Andrés.
On la música de cinema és el fil conductor.
Cada cap de setmana a Altafulla Ràdio, parlem d'aquell cinema?
Els parla Andrés de Andrés amb l'espai radiofònic Parlem d'aquell cinema. Aquest espai és això, parlar d'aquell cinema, coses que han passat, coses que s'han viscut, anècdotes, històries, músiques, de tot una miqueta. També del cinema d'animació. Amb el cas d'avui ens posarem en una pel·lícula de Walt Disney i sentirem la seva banda sonora original en espanyol. La pel·lícula és Blancanieves i los siete nanitos, Blancaneus i els set nanos. Això és repassant el cine clàssic de Disney des del seu primer llargmetratge animat, que va ser precisament Blancaneus, fins als èxits dels nostres dies, però avui parlarem només de Blancaneus. Donat que la influència d'aquests clàssics sobre els parcs que va crear Disney és innegable, de fet, amb la construcció de Disneyland en 1955, Walt Disney no pretenia una altra cosa sinó convertir les seves pel·lícules en autèntiques experiències tridimensionals, Per entendre i apreciar millor el món dels parcs de Disney, és útil conèixer els passos que ha anat donant aquesta empresa durant tots aquests anys entorn al cine animació. Com he dit, el primer llargmetratge de Disney va ser Blancaneus, que es va produir l'any 1937. Aquest clàssic de Disney gira al voltant de la història d'una bella, una bonica jove, Blancaneus, que es veu obligada a escapar del castell on viu perquè la seva dolenta madrastra no suporta que sigui la nena més guapa que ella. La protagonista, Blancaneus, s'escapa de les mans del seu botxí, es refugia en una cabana que hi ha al més profund del bosc, i allà resulta que hi viuen 7 nanos. Aquests nanos pues, l'adopten, però és trobada i envenenada amb una poma per la seva dolenta madrastra, quedant dormida fins que un príncep la desperta. Walt Disney es proposava produir per primera vegada un llargmetratge dirigit a un públic tan infantil com per gent gran. Els seus col·legues, en canvi, dins l'ambient cinematogràfic i d'animació, consideraven disparatat i financerament inviable un projecte que oferia un producte insòlid a un públic no definit. Com es podia crear una pel·lícula de dibuixos animats per gent gran? Com tots sabem, de totes maneres, els anys van acabar per donar la raó a Walt Disney, que sempre va ser un gran visionador d'unes idees molt clares a prop de lo que realment volia la gent, a pesar de comptar sempre amb la part negativa dels seus socis e inversors. Anem a parar aquí un momentet perquè donarem començament a lo que és la banda sonora de la pel·lícula de Blancaneus i els 7 nanos. Comencem amb l'obertura, que és la música que se sent al començar la pel·lícula i sortir les lletres. No és res més que una petita recopilació de les músiques que hi haurà durant tota la pel·lícula. O sigui, però en 2 minuts i 10 segons, aquí es fa un resum musical mentre anem llegint les lletres que surten corresponents a la pel·lícula. Anem a sentir l'obertura de Blancanieves i los 7 nanitos. Des de l'any 1934, al Walt Disney li rondava pel cap la idea de donar un pas definitiu i produir per primera vegada una pel·lícula de llargmetratge totalment de dibuixos. Així bé sabut pels nostres oïdors, quan amb aquest home se li posava algo entre cella i cella, generalment acabava sortint-se amb la seva. La seva ambició era crear un producte refinat on personatges reals es barregessin amb els seus fantàstics dels contes de fades, amb el seu habitual fauna i flora, i que les seves possibilitats hagin, en fi, entrat consensuadament amb la seva sèrie d'animació que es deia Sinfonies Tontes, que era Silly Symphonies. També pretenia recolzar la seva obra amb una atractiva banda sonora amb melodies cantades iguals o superiors a les que triomfaven en Broadway, amb aquells teatres, amb aquells musicals que s'estrenaven de cara al públic, que per aquella època triomfaven. Per últim, els personatges, en aquest cas 7 grassonets nanos carregats de personalitat cadascú, tenien que tindre, pues, com diria jo, pues, una base estable que permetés la comercialització de ninots i joguets amb facilitat, amb tot tipus de suports. O sigui, algo que havia sigut una cosa difícil en el cas del que va ser el llarg conegut Goofy, un dels principals casos de merchandising, algo que ara s'ha tornat molt comú, basat en comercialitzar ninots i de més joguets relacionats amb els personatges d'obres i d'exitoses pel·lícules, però perquè en aquella època era algo bastant desconegut fer aquest comerç. Blancaneus va tindre al principi un pressupost inicial de $500,000, tota una fortuna en ple col·lapse financer. Recordem als nostres oïdors que el crash que es va produir a Wall Street va desembocar amb la Gran Depressió que es va produir l'any 1929. Walt Disney es va veure obligat a enfrontar-se amb el seu germà Roy, el més sensat dels dos, qui no creia sota cap concepte en tan disparatada aventura. En realitat, la inversió final de Blancaneus triplicaria el pressupost inicial establert. Per això, l'astut i finogudíssim Walt Disney es va veure obligat a encandilar a la dona del seu germà, regalant-li un collar i una pulsera de brillants perquè convencés amb el seu marit per donar llum verda al projecte que Walt Disney tenia en ment. Aquí ens trobem després que la United Artists es va negar rotundament a financiar la primera etapa del projecte amb un adelanto contra els hipotètics beneficis. Ningú creia que això pogués donar beneficis. I per obtindre fondos, Disney es va veure obligat a firmar un nou contracte de distribució exclusiva dels seus curtmetratges amb la RKO, que a la llarga li va resultar molt rentable. La càmera multiplà, estrenada amb el rodatge d'aquell curtmetratge que és El viejo molino, pel·liculeta de l'any 1937, va permetre a Walt Disney filmar una mateixa escena amb una profunditat mai vista abans amb el cine i molt menys amb el cine d'animació, que consistia en posar uns dibuixos en primer pla, uns altres dibuixos a darrere i uns tercers, si era necessari, a darrere de tot. Llavors es col·locava la càmera i es començava a filmar allò, i movent els planos aquests independents, doncs aconseguia una profunditat de camp encara molt més gran. Anem a sentir una altra peça de la pel·lícula. Aquí ens trobem que hi ha la reina que està davant del seu mirall màgic i li pregunta qui és la més guapa, la més maca, la més bonica del regne, i aquí s'emporta un xasco a base de bé, perquè el mirall li diu que la reina és maca, però Blancaneus encara ho és més. Anem a sentir el fragment musical d'aquesta escena.
Thank you.
personatges dibuixats amb la pel·lícula, l'apariència física, es va inspirar amb els galants, o sigui, amb els guapos i les guapes cinematogràfiques reals de l'època. Així, per exemple, Blancaneus es va basar en la primera etapa amb el cine de l'artista Jeanette Gaynor, mentre que pel Príncep, en fi, volia que ens inspiréssim amb Douglas Fairbanks, de 18 anys. Douglas Fairbanks va ser un gran actor de molta lleugeresa, uns salts acrobàtics tremendos, i bueno, aquí van voler que s'assemblés amb Douglas Fairbanks. I la reina tenia que ser una barreja de Lady Macbeth i Lady Macbeth i el llop feroz. Això va sentenciar Walt Disney, imposant una vegada més la seva fèrrea voluntat. Això els hi va dir amb els seus ajudants dibuixants. Després de molts esbossos i estudis, el príncep va resultar ser un galant edulcorat i fràgil, mentre que per la seva part la malvada reina va lluir la silueta de Greta Garbo i les galtes de Joan Crawford, dos celebritats a la pantalla en aquella època. Pel doblatge de Blancaneus, tant la seva veu com les seves cançons, es va pensar en Diana Durbin, però l'elecció definitiva va recaure sobre la soprano italiana Adriana Caselotti, ja que, segons Walt Disney, Diana Durbin era ja massa madura pel paper de Blancaneus. Finalment, aquesta pel·lícula de Disney va resultar ser una fita amb la història d'èxits de la Radio City Music Hall i la pel·lícula més taquillera de la història, fins que va arribar Lo que el viento se llevó a 1945 i va recaudar més diners. A l'èxit de Blancaneus es va, jo crec que aconseguir, sens dubte, a la combinació que es va fer de diversos factors, a l'encant i la personalitat dels set nanos, d'unes caretes sonrosades, a unes galtetes, després la troballa d'un tenicolor sabiament utilitzant, quan encara aquesta tècnica estava amb els seus començaments. Després, a l'imponent i, en fi, esgarrifós castell, contraposat a la petiteta bonica casa dels nanos, que s'inspirava amb les il·lustracions alemanes de contes. O sigui que es van basar, ja dic, en uns llibres de contes alemans que hi havia les casetes dels gnomos, dels nanos, i es van basar en això. I també el gran cuidado en buscar la banda sonora. En reconeixement a la innovació que va suposar aquesta pel·lícula pel món del cine, Walt Disney va rebre l'any 1939 un Oscar de tamany real junt a set estatuilles en miniatura que simbolitzaven amb els set nanos. Anem a sentir ara un altre tema de la pel·lícula. Blancaneus està al jardí del castell, davant d'un pou, i comença a cantar una cançó romàntica, pensant en un possible amor que encara no li havia arribat, i a vegades que sentirem un eco, i és el retorn de la seva veu del fons del pou, i també sentirem el murmull dels coloms que estan al seu voltant, perquè ella és amigueta de tots els animals. Anem a sentir aquesta peça que es diu Deseo o Una canción.
Quisiera oírle cantar su interés. canción de amor, canto para ofrendarte todo mi corazón. Yo estoy enamorado de tu belleza, de tu canto. Ternura, amor hecho pasión, amor hecho dulzura, te ofrece mi corazón.
Explicarem una miqueta l'autèntica història, de Blancaneus i els set nanos. Això és una recopilació que va fer Julieta Ruiz, una periodista, i ho va publicar-ho el 21 de desembre de l'any 2015 perquè, en fi, ens féssim un cabal de vegades les idees com surten per fer unes altres idees. Diuen que la pel·lícula de Disney és una adaptació del conte de fades dels germans Grimm, però d'on van prendre la idea de la bonica princesa i els nanos? Sens dubte, Blancaneus i els set nanos, de l'any 1937, com hem dit, és una de les pel·lícules més importants de Walt Disney Pictures, pues es tracta del primer clàssic d'animació d'aquesta companyia. La pel·lícula estrenada el 21 de desembre de 1937, la cinta no va ser mereixedora a cap premi de l'Acadèmia, però l'any 1938 li va valdre a Walt Disney un Oscar honorífic. La pel·lícula és una adaptació del conte de fades dels germans Grimm que van publicar l'any 1812. Una història profundament arrelada amb les tradicions europees, però aquests germans Grimm, d'on van prendre la idea de la formosa princesa i d'aquests nanos? Pues existeixen diverses explicacions sobre l'autèntica història de Blancaneus. De totes maneres, va ser l'historiador alemany Karl-Heinz Bartel qui va dedicar més de 10 anys a la seva vida a intentar arribar al fons d'això, i els seus descobriments van ser impressionants. Maria Sofia Margareta Caterina von Hartel és l'autèntic nom de Blancaneus i en realitat va existir. Es va tractar d'una petiteta, d'una nena nascuda el 15 de juny de 1729 amb el poble de Lor, i la seva vida, explica en tots els elements del conte, des de la madrastra fins als set nanos, claro, sense oblidar el mirall. Quan Sofia havia complert els 12 anys, la seva mare va morir. Dos anys després, el seu pare, condestable del territori de Courmains, es va casar amb Clàudia Elisabet Maria von Benningen, condessa imperial de Liechtenstein. De totes maneres, sembla que la relació entre el jove i la seva madrastra no era tan dolenta com la del conte s'explica. Si bé la condessa sempre beneficiava amb els seus fills del seu primer matrimoni i menospreciava l'autèntica Blancaneus, així ho publica la revista ABC. La nena era molt jove, bonica i molt noble, sempre caritativa amb les persones necessitades, però que els habitants del poble li tenien molt carinyo i passava els dies envoltada de nens desnutrits i envellits prematurament pel treball tan fort que realitzaven a les mines de ferro. Aquests nens, que vestien llargs abrics i gorros, acabaven convertits en els enanos del conte. Estem barrejant aquí la realitat amb el que es va transformar després en el conte. Per si fos poc, deixi'm dir que si el mirall aquest també va existir. Va ser un regal de noces del pare de Sofia per la seva segona dona i té una mida de metro i mig i no parla, però té una particularitat de repetir el que es digui enfront d'ell degut a un efecte de reverberació. Ho volen conèixer? Pues poden trobar-lo amb el castell de l'Or, residència de la família reconvertida, amb el museu de Spessart. Supercuriós cap mencionar que un bon dia Sofia va morir. No se sap les causes, però el que és evident és de que no va haver ni príncep ni final feliç. Es diu que era l'ataúd amb el que va ser enterrada era especialment distingit. Pues a pesar de que no era totalment de vidre com amb el conte, pues hi ha algunes peces tallades per aquesta indústria manufacturera de vidre que és de la regió i que va voler-li fer un homenatge a la jove. Pararem un momentet i sentirem una altra peça de la pel·lícula Blancaneus els set nanos en espanyol, tema original de la pel·lícula, i ara sentirem el tema de la reina. Aquí la reina està molt enfadada, li mana amb un botxí de la cort que agafi la nena, se l'emporti al bosc i allà la mati, i que li porti el cor de la nena a dins una caixeta. Anem a sentir el tema de la reina. Aquí tenim algunes curiositats sobre Blancaneus i els set nanos. Es compleixen 83 anys des de l'estrena oficial de Blancaneus i els set nanos, una de les pel·lícules Disney més famosa de tots els temps. Segurament és clar, volen saber més coses d'ella. Els noms dels nanos són Dormilón, Feliz, Mudito, Tímido, Gruñón, Mocoso i Sabio. Com és lògic, això ja defineix la personalitat de cada un dels nans. Es van moure més de 30 noms pels nanos amb els seus corresponents personalitat abans de quedar-se amb aquests noms definitius. Hi ha una altra curiositat, que és en una escena es pot veure en una zona del bosc a Mickey molt ben camuflat. Bueno, jo he intentat veure-ho i la veritat és que no hi s'ha pogut veure. Diu que sí, que el Mickey està allà en fi, camuflat entremig de les rames, estarà també camuflat que no es veu. Es va dibuixar una escena on els nanos, agraïts, li construeixen un llit gran a Blancaneus, perquè és clar, ella tenia que dormir amb els llits petitets. Es va suprimir aquesta escena per falta de temps i no va arribar ni siquiera a colorejar-se aquesta escena. L'autèntica Blancaneus, ja hem dit que l'any 1729 va néixer Maria Sofia Margareta Caterina von Hertel, que es pensa que és l'autèntica Blancaneus. Es va criar amb el castell de l'Or, Alemanya, i tenia a la seva disposició a nanos que treballaven amb els túnels de la mina de Bièvre. Lillian, la dona de Walt Disney, i el seu germà Roy van intentar treure-li del cap, i la indústria de Hollywood es pitorreava i es burlava de Walt Disney, li deien amb el seu projecte la locura de Disney. De fet, la seva dona li va dir que ningú aniria a pagar res per veure una pel·lícula de nanos. Inicialment Blancaneus no tenia, al principi no tenia les galtetes vermelloses, i va ser just a l'acabar la producció de la pel·lícula quan van decidir tornar a agafar tots els dibuixos i pintar-li uns mofletes, amb un to més vermellós per donar-li un aspecte més saludable i més tendre. Silly Temple va fer entrega a Walt Disney de 8 estatuetes, una gran i 7 petites honorífiques per la creació del primer llargmetratge d'animació de la història. Encara no es gestionaven els Oscars, les pel·lícules d'animació. O sigui, hi havia Oscars, però eren per personatges o per pel·lícules de persones. Dic Shirley Temple va fer entrega a Walt Disney de les estatuetes, però és que Shirley Temple era l'artista que havia sigut una nena precoç, ja cantava i ballava des de joveneta. Shirley Temple havia sigut la que havien pensat en principi en reemplaçar les veus, o no, en posar les veus de Blancaneus amb la pel·lícula. Bé, el desenvolupament del llargmetratge Blancaneus i els set nanos va començar a principi de 1934 i Walt Disney ho va anunciar al New York Times en el juny d'aquest mateix any, però fins 1938 no seria estrenada. Bourne Company es va ocupar dels drets de les cançons per la pel·lícula i Disney no va poder recuperar-los, o sigui que no va tindre dret a tindre com a exclusiva la banda sonora. Amb la il·lustració de Blancaneus i els set nanos van participar 750 artistes. Els nens van reaccionar de manera única i algunes de les escenes del conte dels germans Grimm, amb el que es basa el guió, van tindre que ser retallades de la pel·lícula degut a la influència de la censura. Això va ser el que va passar, per exemple, amb la mort de la mare de Blancaneus. Pues aquí no surt la mort de la mare de Blancaneus. A més, moltes persones tenien molta por de que l'animació fos massa espantosa pels nens. Aquestes opinions semblaven tenir una base sòlida, ja que després de l'estrena de la pel·lícula, el vellut dels seients va tindre que ser canviat. Els menors tenien tanta por veient a la princesa al bosc que es mullaven els pantalons i lògicament pues el forro dels seients. Blancaneus no, mai més va poder tornar a cantar. Blancaneus, en referim la que va posar la veu per la pel·lícula, i això va ser a causa de les seves exigències específiques relacionades amb el paper principal de la pel·lícula. A Walt Disney li va tindre molt de temps a triar la seva Blancaneus. La jove actriu Jana Durbin, que només tenia 14 anys quan es va presentar a les audicions, però va ser rebutjada degut al fet de que la seva veu sonava massa madura, semblava ja d'una noia ja massa gran. Al final, el rol li va ser donat a Adriana Caselotti, que hem dit també abans, una noia de 19 anys que practicava el cant clàssic i va acabar convertint-se en el que desitjava ella amb la seva vida. Això sí, preocupat per reservar la veu de la primera de les seves princeses, Walt Disney es va assegurar, mitjançant una de les clàusules del contracte, de que la noia Caselotti mai més tornés a cantar amb les pel·lícules. O sigui, aquesta noia podria fer cine, podria fer ballet, podria fer circ, el que volgués, però mai podria cantar en cap més pel·lícula. Anem a parar un momentet, anem a sentir un altre tema, i ara aquí ens trobem... de que Blancaneus, quan es troba sola amb el botxí té carinyo amb la nena, li sap greu tindre-la que matar, i llavors li diu: mira, jo et venia aquí per matar-te, però et deixo anar perquè te'n vagis cap endins del bosc, allà trobaràs animalets, trobaràs menjar, el que sigui, però jo no et puc matar, o sigui, no tornis mai més al castell. El tema que sentirem ara es titula Dentro del bosque. Per més que costi creure-ho, el prototipo de Blancaneus va ser creat pels artistes responsables de les creacions d'aquella nena tan així sexy, amb dibuixos animats, que era Betty Boop. La princesa, al principi, tenia els llavis vermells i ben marcats, les pestanyes llargues i la vestimenta algo més curta, o sigui, per sobre del turmell. De totes maneres, Walt Disney va insistir en donar-li un aspecte infantil e innocent. Ningú s'ho creia. En aquells temps, ningú creia que una producció animada pogués ser exitosa. Inclús el germà de Disney, el senyor Roy, intentava treure-li del cap la idea de crear-la. El pressupost final de l'animació va pujar a una quota astronòmica $1,400,000, posat que havia sigut la pel·lícula més cara de les seves obres. Walt Disney va tindre que hipotecar la casa per poder acabar-la. Després del seu rotund èxit, el productor va fer servir les ganàncies per aixecar Disney Studio. Així que podem pensar que l'exitós castell de Disneylandia és una metàfora del dit mig posat amb el visionari cap a tots aquells que no li donaven crèdit. Anem a sentir un altre tema de la pel·lícula, Los amigos animales o Sonreír y cantar. Bé, aquí Blancaneus troba la caseta, entra dins de la caseta i es troba que la caseta és un fàstic, trenyines per tot arreu, plats per rentar, olles enganxades, bueno, allò és un desastre. I llavors comença a arreglar la caseta, però l'ajuden doncs, tots els amiguets del bosc que ell ha anat trobant. I així, en fi, comença Los amigos animales, Sonreír y cantar, però també això passa perquè ell les coneix que estan hasta el bosc, i quan ella es desperta després de passar una nit a uns tremolors tremendos perquè les rames, les branques dels arbres li semblaven fantasmes, al vent li semblava l'alè de monstruos, doncs es queda adormida i quan es desperta es troba tot d'animalets que estan al seu costat aprenent com és aquella persona que està allà amb ells i que no els hi vol fer mal. Escoltem Los amigos animales, Sonreír y cantar.
temer. Ustedes me protegerán, ¿verdad? Pero tendré que buscar dónde dormir por las noches. Yo no podría dormir en tu cuevita. Ni en un árbol como ustedes. Y nunca acomodarme en un nidito tan pequeño. ¿Saben ustedes de algún lugar donde pudiera alojarme? ¿Aquí en el bosque? ¿Sí? ¿Quieren mostrarme dónde es?
Els seus fanàtics mantenen un perfil alt. Moltes persones famoses per les seves, en fi, èxits amb tot el planeta van admetre ser fanàtics de la història de Blancaneus. Després de veure la pel·lícula, un conegut cineasta rus, Sergei Eisenstein, no va poder deixar de parlar d'ella i li va dir: és el millor film de la història. Un altre admirador, encara que molt més infame, el mateix Adolf Hitler, qui senyalava a Blancaneus els 100 nanos com una de les seves pel·lícules preferides. El director que apareix amb els títols de crèdit de la pel·lícula és David Hahn. De totes maneres, està ben clar que l'autèntic responsable de la creació d'aquesta obra maestra és realment Walt Disney. Disney va aconseguir crear una sèrie d'equips artístics de primeríssima qualitat que van donar forma a totes les idees que tenia incrustades Walt Disney amb el seu cervell des d'anys enrere. Hi ha una gran quantitat d'escenes amb aquesta pel·lícula que, en fi, crida l'atenció per la seva bellesa, el seu complexe, la seva innovació o per la seva qualitat artística. Destacaria especialment les següents escenes. Una d'elles és la fugida de Blancaneus pel bosc, envoltada de forma surrealista, influenciada sens dubte pel cinema alemany d'entreguerres. Una altra escena que marca és la retina de l'espectador és aquella en què la reina li pregunta al mirall qui és la més guapa del reina. Un altre és el moment en què els nanos van caminant cap a la seva casa, cantant en fila, i cada un d'ells es mou de forma diferent i d'acord amb la seva personalitat. Això és un alard de 5 precedents de refinament tècnic impensable amb els dibuixos animats en aquella època. Tornem a parar un momentet i ara passem a una que es titula Com una casita de muñeques. És quan Blancaneus descobreix la caseta perquè els animalets del bosc l'acompanyen en aquell lloc que ningú sap de que existeix allà una caseta que correspon precisament amb la caseta on viuen els 7 nanos, que en aquests moments no hi són perquè estan treballant a la seva mina de diamants. Escoltem doncs Com una casita de muñeques. Finalment, la terrorífica escena en què la reina es converteix en una bruixa amb uns brebatges que ella es prepara segueix impactant a l'espectador per molts anys que hagin passat des de la seva creació. Plena de detalls, en fi, escabrosos, va ser una de les escenes que més, en fi, trencament de cap va portar a l'equip creatiu de la pel·lícula. Una de les pegues de la pel·lícula és el fet de que cada personatge va ser creat i animat per un equip diferent de persones, forma de treball que es manté en l'actualitat amb moltes pel·lícules d'animació. Això el que fa que cada cosa tingui una personalitat diferent per haver sigut presentada per diverses persones diferents, el que fa que es percebeixin notòries diferents de qualitat i estil entre els personatges. Així, per exemple, els nanos són un prodigi d'animació, expressivitat i detall. De totes maneres, tant Blancaneus com el príncep, a pesar del seu estil figuratiu, tenen uns moviments poc naturals i semblen figures de museu. Això no passa amb la reina malvada, que està creada amb una qualitat impressionant, inaugurant la galeria de dolents de la marca Disney. Menció a part mereixen el grup d'animals del bosc que apareixen en la pel·lícula i que van marcar a l'estil que es faria servir a partir de llavors amb totes les futures produccions d'animació. Anem a sentir un altre tema. Veurem aquí els nanos, en fi, amb la seva, treballant a dins de la seva mina, allà buscant diamants, i en fi, com que els agrada el treball, pues, xiulen al treballar, i el títol és Silbando al trabajar.
Y el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener, y
Entre les innovacions de la pel·lícula és l'ús de generalitzat durant tot el film de la càmera multiplano. Aquesta càmera ja havia sigut provada amb alguns dels curts de Disney realitzats abans, amb una que consisteix en una torre de 4 metres 20 centímetres d'alçada amb la que es pot fotografiar 7 planols diferents a distintes alçades. Aquest complex mecanisme feia que es consigués algo fins a llavors impensable amb els dibuixos animats: profunditat, o sigui, veure una cosa més a prop, una altra cosa més lluny, i en fi, tindre cada un moviment diferent, el que equival a un realisme que no es podia ni somiar abans. Menció a part mereix la música que surt a la pel·lícula, ja que totes les cançons composades per Blancaneus són d'una qualitat extraordinària i s'han convertit en clàssics de la cultura americana. Des de Mi príncipe vendrá o Silbando al trabajar, passant per Acabar, Hijo, hijo, són cançons per tots conegudes i que quan les comencem a escoltar associarem lo mateix amb la pel·lícula, si és que ja l'hem vist. Anem a sentir, doncs, aquest tema, Hijo, que és quan ells han acabat de treballar i se'n van cap a la caseta. Hi ha un detall curiós, perquè la mina la tanquen amb una porta amb que porta, en fi, un pany, i agafen la clau del pany, agafen la clau, tanquen el pany perquè ningú pugui entrar, però deixen penjar de la porta la clau. O sigui, un detall curiós i anecdòtic, en fi, de la innocència d'aquests pobres nanos. Doncs anem a sentir Hijo.
Socavón de mil diamantes. Ay, cavar, 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 cavar y luego recavar. Cavar, cavar, el cuento es el de nunca acabar.
Para aprender bien a escarbar,
muchos años hay que practicar,
pero al saber escarbar muy bien, sabremos muy bien cavar.
Quan parlem del mercat domèstic, al ser aquesta la pel·lícula bandera de la marca Disney, sempre ha jugat l'empresa en qüestió amb la disponibilitat de la mateixa, editant-la amb diferents formats per molt poc temps. Ara mateix s'ha tornat a reeditar tant en DVD com en Blu-ray amb edicions senzilles. De totes maneres, jo recomano molt, sobretot, l'edició Diamant en Blu-ray, que ara mateix està descatalogada, però que igual es pot trobar en alguna pàgina web. Aquesta edició porta un segon disc d'extres que és una autèntica meravella i que mereixeria un anàlisi a part per aquest disc, per la seva originalitat amb el tractament de l'enginy quantitat de continguts informatius sobre la realització de la pel·lícula. Anem a sentir un altre tema de la pel·lícula. Arriben els nanos a casa seva i es troben que tot allò, hi ha un putxero posat al foc, hi ha la casa tota neta, i no sé, senten com un petit soroll a la part de dalt, que és on estan els dormitoris. Vale, anem a sentir, doncs, Veamos que hay allí arriba.
Thank you.
No voldria acabar sense recomanar unes seleccions llibres sobre aquesta pel·lícula, i es tracta del volum titulat Blancanieves y los siete enanitos, 75 aniversario del clàssico de Walt Disney. Amb aquest llibre s'expliquen, en fi, tots els truquillos de la pel·lícula, amb una innumerable col·lecció de fotogrames de la pel·lícula, dibuixos, idees que finalment no van veure la llum, no es van publicar la pel·lícula, etc. En definitiva, Blancaneus y los siete enanos és una gran pel·lícula, tant si tens 5 o 50 anys, on tens més. S'ha de veure, no sols disfrutant de la història i les cançons, sinó que hi ha que fixar-se en tots els detalls tècnics i artístics que es poden observar durant el seu visionat. De totes maneres, totes aquestes conseqüències que es van arribar a tindre es veuen superades, en la meva opinió, per la següent llargmetratge de Disney, la magistral pel·lícula Pinocho, de l'any 1940. I ara anem a sentir una altra versió musical d'aquesta pel·lícula, que és que els nanos volen pujar, aviam, què és